Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Emmanuel Macron ha suspès la pujada dels carburants per guanyar temps davant els armilles grogues. És per 6 mesos i això ha fet que aquest col·lectiu hagi rebut l'anunci de les mesures amb cert escepticisme, preguntant-se què passarà després d'aquest proper mig any. En qualsevol cas, el govern francès ha anunciat aquesta decisió avui a la televisió amb un missatge del primer ministre Edouard Philippe i en un intent de sortir de la crisi generada per les últimes protestes. Canviem de qüestió. La Comissió d'Investigació del Parlament de Catalunya sobre l'aplicació de l'article 155 ha demanat la compareixença de Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, així com dels membres del govern de Carles Puigdemont, que són a la presó i a l'estranger. L'objectiu del pla de treball aprovat avui en comissió és que hi compareguin en qualitat de testimonis diferents responsables de la política espanyola i catalana. Quim Torra ha decidit querellar-se contra el candidat de Ciutadans a la Junta d'Andalusia, acusant-lo d'injúries i calúmnies. Juan Marín havia acusat Quim Torra de racista i colpista i d'haver dit que els andalusos tenen un gen menys que els catalans i són més fluixos i més ganduls. El president de la Generalitat, com dèiem, es querella contra aquestes frases. El Suprem, d'altra banda, admet un recurs de la família Franco que demana anul·lar l'exhumació. Els nets del dictador li reclamen que freni el trasllat del cadàver de Franco com a mesura cautelar. I destaquem també que el Departament de Salut ha obert un expedient per analitzar què va passar el 15 de novembre a les urgències de l'Hospital de Palamós, on una dona de 84 anys va morir després d'esperar-se 7 hores a ser atesa. L'hospital de la localitat assegura que no hi va haver cap negligència ni error mèdic que li provoqués la mort i atribueix el fatal desenllaç a un cúmul de circumstàncies. I la Basílica de la Sagrada Família ha anunciat avui que invita tothom, els ciutadans en general, a sentir i compartir l'esperit de Nadal amb diverses activitats per a tots els públics. Hi haurà un taller de Nadal, el tradicional concert, el 15 de desembre, i la il·luminació de la façana del naixement del temple d'Antoni Gaudí. El concert celebrarà la tradicional vetllada amb diferents grups de pes que homenatjaran el director d'orquestra nord-americà, compositor i pianista Leonard Bernstein. Entre el 3 i el 12 de desembre es sortegen 100 entrades al Facebook de la Sagrada Família. Fins aquí l'actualitat. Us deixem. Avui és dimarts amb el programa Tots som iguals i amb Ramon Rion.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palace i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopó i barra lliure fins a les 3 de la matinada el cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Noves temàtiques al Viure des de l'Essència. Parlarem de nutrició i creixement personal, de cuina terapèutica, de com detectar i ajudar les persones que pateixen de bullying, de l'empoderament femení, d'economia sostenible, de bioconstrucció, medicina antroposòfica i evolució de consciència. Estimats amics, us esperem cada dijous a les 5 de la tarda aquí a Ràdio Estel, Viure des de l'Essència.
Ràdio Estel. Espai de trobada, participació i diàleg. Tots som iguals. Amb Ramon Rion.
Ai, quina tarda, Catalunya i Andorra, senyores i senyors. Avui tinc un dia que l'he passat ben content, ben aixeribit. Saben per què? Perquè hem tingut a l'estudi, tenim a l'estudi també, de número 1 de Ràdio Estel, amb una persona que jo feia molt de temps que volia que hagués passat ja, però ara ja hi és, no t'escaparàs, Joan Pallarès i Personat. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya, Andorra, ja els hi diré qui és. Mentrestant vull presentar a la Yolanda. Bona tarda, amiga meva.
Bona tarda.
I també al Valentí César. Bona tarda. Hola, i com
bona
no,
tarda,
el control de so, vies de so, el Jordi Carretero i la Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Senyores i senyors, els parla Ramon Rion.
Quan la nit arriba...
El proper dimarts 11 de desembre a les 8 de la tarda, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel col·laboren a la marató de TV3 dedicada al càncer.
Jo seré un dolç.
Seran amb nosaltres testimonis, convidats, professionals i també ens acompanyarà Maripau Huguet. A més, celebrem els 1.000 programes. Tots som iguals, dirigit i presentat per Ramon Rion. Recorda, Tots som iguals amb la marató de TV3. Dimarts 11 de desembre a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
No t'ho quedis a dins.
A Ràdio Estel, Tots som iguals, amb Ramon Rion. Tots som iguals. Té el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
I com no, com sempre, doncs donarem pas al Valentí César amb la seva frase d'avui. Quan vulguis, Valentí.
Endavant, doncs. Molt bona tarda, amics. La vida no acostuma a ser precisament generosa amb ningú. Tret de casos excepcionals, la resta, el poc o molt que m'ho ha aconseguit, i no parlo exclusivament d'aspectes materials, ha estat a base de molt esforç i lluita. A la majoria, res se'ns ve donat, res ens arriba caigut del cel. Jo diria que ben al contrari, la vida és una cursa d'obstacles que anem salvant com sabem i podem. Una cursa que ens exigeix concentració absoluta, perquè en cas de distracció correm el risc d'ensopegar i estampar-nos contra el terra. Ens exigeix tenir els 5 sentits posats en el camí i aquesta dedicació ens pren temps i ganes per dedicar-les a altres temes del nostre grat. Però, feliçment, de tant en tant succeeix l'imprevisible. La monotonia es trenca i es tornem a sentir il·lusionats. De nou ens sentim vius i amb l'energia necessària per emprendre noves aventures al marge de les obligacions quotidianes. I ens aboquem sense reserves, apostant-lo tot a un número, en confiança amb les nostres forces. Què seria de la vida si de tant en tant no ens donés oportunitats per l'optimisme i el que dedicar-nos en cos i ànima? Però, ja sabeu, els humans som inconstants. Les circumstàncies varien i el que comença d'una determinada manera al pas del temps ho desvirtua i inexorablement arriba al desencís. Allò que van començar amb una gran il·lusió, avui és una altra cosa, fins a l'extrem de que ni ho reconeixem ni ens reconeixem. Ha arribat la decepció i a poc el desengany va ocupant el lloc de l'entusiasme i les nostres expectatives no s'han complit ni de bon tros. Probablement és un senyal de que hem errat en l'objectiu. És trist, però no passa res. Cal tornar a començar. Cal trobar una nova il·lusió. I aquesta és la frase que m'ha inspirat aquest comentari. Una desil·lusió no és més que una situació que t'ajuda a sortir del lloc incorrecte.
Tots som iguals, amb Ramon Rion.
Doncs sí. Gràcies, Valentí, per la teva frase d'avui. Al començament he presentat i ja li he donat la bona tarda i li torno a dir una altra vegada. Bona tarda, senyor Joan Pallarès Personat.
Bona tarda.
Bona tarda. Vostè per què signa? Per què signa Joan Pallarès Personat i treu-la-hi?
Bé, perquè el Moreu Rei, que en certa manera va ser el meu mestre en filologia i en temes de toponímia, defensava que la I era una imposició castellana amb el català. I que el més correcte era posar el guionet. Ell utilitzava el guionet. I aquest és un dels motius. Però el motiu principal és que jo, a Caldes, on vaig néixer, érem tota una sèrie de cosins. Jo sóc Pallarès Personat. Un cosí germà meu és Personat Pallarès. El meu germà, jo sóc la generació petita, diguéssim. El meu germà era Pallarès Personat, també. Evidentment, hi havia uns Pallarès Castelló, uns cosins. Un altre cosí que era Personat Palou. Llavors, tots anàvem als Escolapis i era un embolic. I, evidentment, doncs jo era el Pallarès Personat. Quan vaig començar a publicar, els primers llocs que vaig publicar va ser la revista Montbui, i tenia 14, 15 anys, i Joan Pallarès, quin Pallarès és aquest? Doncs vaig trobar la solució del Pallarès Guió Personat. I sempre més ja l'he utilitzat.
Vostè ha treballat amb el món social, tant dins d'organitzacions veïnals, polítiques i sindicals, oi?
Sí. Sí.
També fou conseller de districte de l'Ajuntament.
Sí, vaig estar 15 anys, exactament.
Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí.
I fins quatre mandats, perquè el primer mandat vaig substituir un conseller que al cap de 6 o 7 mesos d'estar de conseller doncs va dir que allò no era per ell, era massa dur, i més aquella època, on ens donaven la gran xifra de 5.000 pessetes a l'any.
Déu-n'hi-do. I ara en dinerets, eh?
I ara en dinerets, 5.000 pessetes l'any, que jo els donava sencers al partit.
Què diu ara?
No em quedava ni una pesseta.
Ho diu en sèrio?
És que no m'hi quedava ni una pesseta.
Ostres, això l'honora, eh?
No, no, tot el que he fet no m'hi he dedicat mai professionalment, però tot el que jo guanyava de... En fi, com a conseller, al final vam acabar ja cobrant bé, que inclús llavors el partit em va obligar a quedar-me una part, però al final, dic que cobràvem, em sembla que eren 700 ja en euros, ja estic dient en euros, de fa 8 anys, 700 euros al mes, però 11 mesos només comptaven. Llavors, pràcticament donava el 35% el donava al partit i la resta se m'obligaven a quedar-ho perquè era un concepte de dietes.
Aquest bon home, senyora i senyors, també aquí, a aquesta casa, fa el momento de la canzone italiana amb la teva, ens ho deixem, amb la teva esposa.
La Maria Rosa Montferrer.
Exacte, sí, sí. I des de quan feu aquest programa?
Portem 4 temporades.
4 temporades ja, no?
4 temporades.
T'agrada molt la música italiana?
Sí, a mi m'ha agradat sempre de petit, ja quan venien els italians entre el 59 i el 67, hi va haver un festival aquí a Barcelona, que es deia el Festival del Mediterrà, i venien molts italians, grecs, també francesos, però sobretot els italians, és a dir, el Claudio Vila, que va guanyar en Binario la primera edició, bé, tota aquesta gent venia aquí, i llavors jo, era la meva ràdio d'infantesa, i m'encantava. Es feia per la Marcel, presentava sempre l'inevitable Federico Gallo, menys l'últim any, que el va substituir Luis de l'Olmo, i llavors hi havia la Marisa Medina, hi havia la Maria Matilde Almendros, hi havia diverses persones.
Les grans veus de la ràdio, llavors.
Sí, però per haver aquell festival va tindre la desgràcia de que es feia per música, és a dir, per votació popular, cosa impensable, no? I votava el públic, votava la cançó que guanyaria, i es va presentar una cançó, hi havia un tal Raimon i una tal Salomé, que es van presentar amb una cançó que es deia Sant Benar. I va guanyar Sant Benar. I esclar, el problema és que era en català.
I tant.
Llavors, l'any següent ja no van deixar presentar cançons en català durant 2 anys, i, evidentment, el jurat popular, la votació popular, va desaparèixer. Ja van posar un jurat, pensa que això ho organitzava Ràdio Nacional d'Espanya en Barcelona.
Correcte.
És a dir, Ràdio Televisió Espanyola.
Allà Passeig de Gràcia.
Exactament. Passeig de Gràcia, em sembla que era 1.
Número 1, exacte.
I bé, doncs ja van dir que prou, i això es va acabar, ho van acabar encara d'una manera més tràgica, podríem dir, entre cometes, perquè l'any 59, perdó, l'any 67 va ser l'últim festival, i el 68 ja va ser el Festival de la Canció Internacional de Barcelona, el van traslladar de Montjuïc, allà dalt, de Montjuïc, ja ho dic bé, d'allà del pavelló, el van traslladar al parc d'atraccions, al nou parc d'atraccions, i llavors era el Festival Internacional de la Canció de Barcelona, i tots els italians van desaparèixer, i van començar a vindre, i els europeus van començar a vindre cantants llatinoamericans. I a partir de llavors partir... el festival va durar 2 anys.
300 milions.
Sí, sí. I abans de començar també has dit que encara segueixes, no?, el festival de Sant Remo.
Sí, jo encara continuo, aquest any ja anirem per la 70 edició, sí, sí. I des del Teatre Ariston els fa Sant Remo cada any, i jo el continuo, i de fet el programa continuem posant cada any les cançons, les incorporem, posem naturalment les cançons dels anys 40, 50, 60, 70, però també incorporem les noves, l'última, per exemple, l'últim disc que treu cada any la Mina, treu un disc, pues sempre el disc la Mina torna a sortir, i que, per tant, anem incorporant cançons noves. Portem, potser, cançons, algunes les han repetit, però portem unes 1.500 cançons.
Que no falti la Mina, eh?
Estem parlant dels
meus ídols.
Amb el Joan Pallarès, amb el Joan Pallarès. Estem parlant de ràdio, de temes musicals i tal. Però nosaltres també tenim que parlar d'uns altres temes. Però és maco parlar de vegades de ràdio, eh? I recordar... Sí. L'ahir, avui?
Viejos tiempos.
¿Eh que sí?
Sí, jo soc un incondicional.
Sí. No, recordar viejos tiempos de la ràdio, també.
És que los que somos algo carroza, si con perdón de la mesa, los que somos algo carroza, nos gusta recordar. Porque, ¿sabes? A mí, cuando yo... La setmana passada, aquest bon home, tenia el Joan Pallarès, tenia que haver fet el programa, però per canvis dels convidats que van vindre, els convidats del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu de Sant Boi, que ens van demanar que tenien que vindre, perquè ara són a Bolívia, estan fent allà uns treballs, operant a gent sense recursos, doncs, bueno, per això ja t'ho vaig dir, no? Però jo, aviam, fa temps que en Joan Pallarès tenia que haver passat pel programa, però sóc una miqueta despistat. Jo tinc un despiste total, com deia el Joan Capri, però se'n cau la bava de tindre't aquí a la taula, no sobre, sinó sentat a la cadira, i per fer aquí aquest programa, que ara parlarem...
Si vols hi pujo, eh?
Bueno, si pugem tots, podem fer una altra cosa, podem posar-nos a ballar, però, bueno, m'agrada fer una miqueta també de conya, perquè... De broma, perquè jo crec que de tant en tant, doncs, també és bo, no?, passar-s'ho bé fent ràdio.
Sí, sí, sí. És que, a més, jo, si ho passés malament, ja no vindria.
Mira, jo també dic el mateix. Tu t'ho passes malament?
No, jo no. Si no,
no per nada, per nada.
Jolanta,
no,
i tu?
No.
Qui s'ho passa malament, senyora?
No, jo inclús la gent, a vegades, quan li dius i què fas a la ràdio, doncs mira, faig això i tal, i una de les coses que faig també és la transmissió de la missa. Jo la transmissió de la missa m'ho passo molt bé. I la gent diu, però una missa t'ho passes bé? Home, jo a missa m'ho passo sempre bé. Però és que, a més, transmetent-ho, sí, perquè llavors m'estic imaginant les persones que hi ha darrere del receptor, les persones que jo no puc veure. I aquelles persones imagino qui són, i doncs, jo m'he trobat des d'una vegada que ens va vindre a saludar doncs, un conductor d'autobús, del bus turístic, que escoltava la missa els diumenges, doncs, que li tocava treballar, aquell diumenge tenia lliure i per això va venir, doncs li tocava treballar i escoltava la missa des de la ràdio. Però també aquella senyora que no pot sortir, aquell avi que està sol, aquella persona que està des de la presó i que ens escolta.
És llegar a la gente, no?, a través de la ràdio.
O aquella persona que... per internet, ens està escoltant la missa i que està a l'altra punta del món, on que les úniques paraules que sent en català són aquelles, són les d'aquell diumenge amb aquella missa.
Acabes de dir de l'altre extrem del món, a l'altra punta del món. Tinc que ser en compte que tots som iguals, ens escolten, i ho tinc que dir, i ho dic moltes vegades, des d'Argentina i des de Mèxic. I això és molt important per a nosaltres també, amb aquest programa de ràdio.
És importantíssim.
Totalment. Perquè el ràdio és un món diferent a la televisió, Joan.
Jo me'n recordo una vegada algú d'aquesta casa que em va dir així, dic, escolta, és que jo tinc oients en directe, és a dir, per internet, sí, en directe, sí, del programa a Itàlia. Gent que m'escolta en directe i ho sé perquè, a més, em comenten per Facebook, em comenten coses quan encara no han penjat el programa. Vull dir, quan el programa encara està en calent, és a dir, només acabar, ja comencen a comentar coses. Per tant, es veu que és directe, rigorós, no?, que ho han escoltat. I, esclar, l'ofumut, saps què és això? Que no ens compten a l'EGM.
Ja. És veritat.
No ens compten a l'EGM.
Digues que és l'EGM per a les persones que no ho sàpiguen.
L'enquesta general de mitjans, que és on s'inventen, en certa manera, entre cometes, dit amb tot el carinyo del món, s'inventen l'audiència que tenim cada una de les emissores o cada un dels diaris.
Senyores i senyors, que bonica és la ràdio. Què et sembla aquesta música de fons?
Molt bonica.
La tenim sempre, nosaltres. Sempre posem la mateixa música, és repetitiva, però és igual. És la música que fa que la conversa ambienti una miqueta, no?, les nostres...
És que a mi em suggereix gairebé l'estar a casa. És a dir, a mi aquesta cançó sempre em sona com una música allò que de casa, una música de la tranquil·litat de la llar, de la pau. I jo crec que relaxa i pot fer la conversa molt més distesa.
Diuen, senyores, senyors, que la discapacitat no deveria ser un obstacle per a l'èxit. És veritat?
No hauria de ser-ho. Uh-huh. No hauria de ser-ho.
Tenim que parlar d'això avui, no?
Parlem d'això.
Tu mateix. Comencem i que comenci en Joan Ballarès i podeu intervindre vosaltres ja.
Home, a mi, per exemple, una de les... La intervenció des d'aquí a Ràdio Estel que pensava començar és una mica parlant d'un llibre diferent dels altres llibres, sobretot, que és l'Evangeli. Uh-huh. I l'Evangeli ens parla, sobretot, d'un Jesús que està preocupat, és a dir, tot el que en aquells moments, o inclús avui en dia, pensem que és un líder, que és un capdavanter, que és un vencedor, que és un triomfador, que és un comunicador, inclús, resulta que ens pensem que veia, és una altra cosa. I, en canvi, la preocupació constant de Jesús, els evangelis, ho veiem, tota l'estona ens està parlant de coixos, de cecs, de paralítics.
Ara mateix, perquè ho sàpiguen els nostres oients, no? Parlarem d'aquest tema també, de com acabes de dir, els coixos de la discapacitat i també del cristianisme, és així, uh-huh. arreu dels pobles del món.
Exactament. Així, eh?
Exacte. Doncs, ho sàpiguen ja els nostres oients.
Doncs, fixa's bé, que sempre està parlant de corals, és a dir, està parlant bé, perquè el concepte, a més, tal com ho dius, és que els pobles del món tenen un concepte molt diferent del que és una discapacitat. És a dir, hi ha pobles que ho assumeixen, o el cristianisme ho assumeix, i amb això ha sigut fonamental perquè la cultura europea s'hi hagi adaptat. Però hi ha pobles que ho tenen com una vergonya. Fixa't bé que hi ha de l'Evangeli de Sant Joan, Joan 9:41, que Jesús li pregunten, els deixebles li pregunten a Jesús, Rabí, qui va pecar perquè nasqués sec, ell o els seus pares? És a dir, que amb el concepte jueu, allò era un pecat. És a dir, o havia pecat ell, o havien pecat els seus pares per ser sec, per ser paralític, per ser el que fos. És a dir, era un càstig que li enviava al cel. Aleshores, naturalment, aquella persona no era només una persona amb una discapacitat, sinó que, a més, era un estigmatitzat. Uh-huh. Era un estigmatitzat per què? Pues perquè havia fet un pecat, és a dir, estava fora de la llei de Déu. I això, Jesús és quan el respon, no ha pecat ni ell ni el seu pare, sinó és perquè es manifestin amb ell les obres de Déu. I llavors és quan el guareix, el fan a banyar-se a la piscina de Siloé, i, evidentment, sempre ho veiem que és una constant quan s'expliquen els miracles de Jesús, de sempre amb cecs, amb lisiats, amb leprosos, amb tot tipus de malalties, ell estava especialment commogut cap a aquestes malalties. Per tant, ens dona un missatge completament diferent, ens dona un missatge de germanor, que no pas un missatge de rebuig, com donen, inclús es dona el cas, amb altres religions que, dintre dels seus textos, parlen claríssimament del rebuig cap a la discapacitat.
Uh-huh. Ayer fue el día de la discapacidad, si no me equivoco.
Sí, sí, correcto.
Y bueno, siempre hablamos
de la discapacidad.
Hablamos de siempre de la integración social, pero ¿y la política? ¿Hay integración política en laboral?
Aviam, dintre d'Europa...
se cuida el discapacitat.
Avui ha sortit un informe, aquest dematí ha sortit un informe de la UGT, on senzillament diu, i a més demostrat en números, en aquests moments, és a dir, la llei d'integració social del minusvàlid, la llei de treball, ens està dient que la plantilla, totes les plantilles, tenen un 2% de persones amb discapacitat. Normalment això amb les empreses molt petites és, bé, és difícil de complir, no? Però a les empreses mitjanament grans, doncs no. Doncs bé, si es complís aquesta llei, només que es complís aquesta llei, es crearien a Barcelona, a tot Catalunya, 28.444 llocs de treball. Lo qual significaria de que, bé, doncs, pràcticament el problema d'integració laboral de les persones amb discapacitat, home, no estaria acabat, però estaria resolt amb un 42% aquest problema. Uh-huh. Això és un informe sortit, calentet, sortit, anunciat avui mateix. Uh-huh. Per tant, home, jo crec que no és tan difícil de complir la llei. És a dir, estem parlant d'un 2%. I, a més, hi ha moltíssimes empreses que pot fer una persona que hi ha unes funcions determinades que no les pot fer com una altra persona, però això no significa que sigui discapacitat. Vull dir, inclús la mateixa paraula ja comença a qüestionar-se. És a dir, ja té una disfunció que no la té exactament una altra, però jo possiblement, doncs, no sé, jo no podria treballar en una fàbrica d'essències perquè no tinc pràcticament olfacte, en tinc molt poc d'olfacte.
Entonces sí que podríamos hablar de una buena integración. Se está trabajando en la integración laboral.
Exacte, jo crec que es podria resoldre. Però, de totes maneres, bé, si comparem, per exemple, amb països com Amèrica Llatina en general, que es calcula que el 80% de les persones amb alguna discapacitat no tenen cap mena d'ajuda, de control, de res, i que la resta, aquest 20% restant, tampoc, però només es calcula que només tenen solucionat els seus problemes o més o menys ben integrats un 3% de la població minusvàlida, doncs...
¿Hay conciencia por parte de las empresas?
No. Només hi ha consciència, i generalment, a més, és curiós, i això ho he comprovat, que només hi ha consciència a les empreses que a la seva direcció hi ha una persona que aquest problema el té a casa. Per trobar un lloc, és a dir, una empresa que dius... Si veus una empresa que hi ha treballat una persona amb una discapacitat i tal, i ha treballat allà, no cal que preguntis gaire cosa, perquè tard o d'hora et sortirà, que si no és el propietari, és un dels directius, però també té algun familiar pròxim, té alguna... És a dir, ha viscut el problema i se n'ha donat compte. És a dir, se n'ha donat compte, ho ha pogut palpar. Si no, realment... és molt difícil d'explicar-li a una persona que no coneix el problema què és.
Joan, veig que, bé, pel que estàs comentant i tal, no tenia el gust de conèixer-te, però veig que domines prou doncs, tota la problemàtica. Quina feina tens tu o quin ha estat el teu mitjà per conèixer aquest sector de la població?
Mira, jo t'explicaré una història personal. Jo no m'he donat compte de la discapacitat fins... De les persones amb discapacitat, no m'he donat compte fins que era molt gran. Jo diria que potser fins als 40 anys no em vaig donar compte, que va ser com vaig començar a col·laborar amb l'Associació de Discapacitats Visuals, que sou fundador, i vaig començar a treballar amb ells. Però jo això de la discapacitat no ho havia entès mai, senzillament, perquè no l'he vista mai. Me l'han fet veure. És a dir, les barreres les han posat els altres. Jo em vaig criar amb la meva cosina. La meva cosina va tindre una polio infantil, ens portem 2 mesos d'edat, i la meva cosina ha fet, en un poble, ha fet una vida normal, i bé, i tenia un tio meu, que també amb polio, de Tortosa, que anava amb una cadira de rodes, i estic parlant amb una cadira de rodes, ell, si visqués ara, potser tindria 120 o 130 anys. Vull dir, per tant, estem parlant dels anys 50, i ell venia tot sol a Barcelona, agafava el tren, i venia tot sol a Barcelona, a passar uns dies, venia cada any, venia a passar una setmaneta a Barcelona, sol. Sol, deixava la família i venia una setmaneta sol. Venia a casa, venia... però anava per tot arreu amb aquella... Imagina't una persona que amb una cadira de rodes...
I amb, anys... i amb aquells anys.
Els anys 50, sí. Els anys 50, sí, sí. Anar amunt i avall per tot arreu i al final tothom l'ajudava, tothom d'això, si no es feia ajudar. I bé, doncs jo no m'havia donat compte que hi havia això de discapacitat, de discriminació, de... No, perquè doncs, que ho has tingut a casa i tal, i després, de gran, quan t'ho van dir, oh, és que tal... I vaig dir, bueno, què m'està explicant, a mi? Discriminació, perquè... Però si jo el veig com jo, jo no havia vist que fossin una persona que tingués res de diferent i continuï igual, no hi veig cap diferència. Ara, bé, potser és això, són aquestes circumstàncies familiars. Jo és que, esclar, quan doncs jo me'n recordo que la meva cosina, doncs, jugant de petits, doncs ella a vegades doncs estava al llitet i d'això, i cridava, mare, mare, que li posés l'aparell, en fi, aquells aparells, aquells ferros i aquelles coses, per incorporar-se i poder baixar a jugar. Jo, mentre m'esperava que li posessin l'aparell, i posava l'aparell i jugàvem junts. Per mi, allò, és que mamat, era una cosa normalíssima.
I llavors, a partir d'aquesta, diguem-ne, d'aquesta conscienciació d'aquestes persones, és quan et vas introduir en el món, diguem-ne, de la discapacitat, perquè, com has comentat tu, jo no ho sabia.
Sí,
va ser soci, bueno, fundador...
Sí, vaig ser fundador, bueno, i jo evidentment, després m'han operat de catarates, però vaja, no porto ni ulleres. Vull dir, però...
Quina sort que tens.
Em van dir...
Jo estic operat i tinc que portar ulleres, noi.
Però és que em van dir, mira, que anem a fundar l'associació aquesta, no? Primer em van dir, escolta, que ens pots guiar així, sortir unes quantes de les excursions i tal. Vaig començar a sortir amb ells, me'ls vaig portar un dia a escalar amb un rocòdrom, un altre dia vaig veure que... Sí, veien coses... Estic parlant de fa 25 i 30 anys, eh? I vaig veure que les coses, doncs, bueno, podien fer exactament amb uns unes cures una mica més especials i anant en compte, però podien fer, feien el mateix que feia jo. I llavors vam començar a fer-ho i llavors vam dir, pues mira, ara anem a muntar una associació. I doncs apunteu-m'hi també, jo també hi entro. I bé, vaig entrar, no sé si tinc el carnet número 5, em sembla, o el 8, no ho sé, que tinc un...
No arribes al número.
No, no, el número baix, vull dir, perquè vaig ser de la primera fornada i sempre més ja, i a més contentíssim i, bueno... Sobretot, si alguna cosa...
Escolta.
No, orgullós, no, agraït. Agraït de tot el que hi ha après.
Senyor Pallares Personat, una cosa... Pallares guió Personat. Una cosa, has dit que ets fundador d'aquesta història de discapacitat visual. Escolta, tens que tornar, eh? I tens que portar convidats, eh?
Ah, sí, com vulgueu.
O sigui, no, escolta, dit i fet, eh?
Com vulgueu.
O sigui que... Ets una caixa de sorpreses, Joan Pallarès.
Però aviam, això és una cosa... Jo al principi sortíem d'excursió cada un cop al mes, els hi feia una excursió un cop al mes, i feien coses d'aquestes. Ara els hi faig, escolta, una o dues excursions a l'any. Vull dir que tampoc em costa cap esforç, vull dir, i a més... És dir, ara ja no és una excursió, és un grup d'amics que sortim, i sobretot sortim doncs, el primer diumenge de juny, segur que sortim, que és el dia del soci, que la porto jo, i escolta, i això ho han fet durant 20 i tants anys, menys aquest any passat, que evidentment jo estava al llit ingressat a la clínica, i evidentment doncs no vaig poder-ho fer. Però bé, em va saber molt greu, van fer l'excursió igualment, els vaig poder orientar com ho havien de fer, i bé, doncs ja ho farem un altre l'any que ve, i ja en tinc, bueno, amb les ganes que en tinc ja, diguéssim, de l'any que ve poder tornar a sortir i poder tornar a fer la sortida aquella.
Déu-n'hi-do, eh?
Hacen salides, excursiones...
Sí, sortides, excursions, es va al teatre, sí. Es va al Liceu, es va al cinema... Bé, és que, a més...
Vida normal.
És que, aviam, jo crec que costa més posar un esgaró que una rampa.
Estic d'acord. Estic d'acord amb tu.
Hi ha barreres arquitectòniques aquí.
Moltes. Encara n'hi ha.
Bé, de totes maneres, encara n'hi ha moltes, però si ho comparem, i no vull dir noms de ciutats, però sempre tendim a comparar-nos amb Madrid, per exemple, doncs, bé, aquí és pràcticament Barcelona és plana.
Sí.
Barcelona hi ha una facilitat i una comprensió.
Tuve l'oportunitat de comprovar-lo a Madrid.
I una comprensió. Però és que hi ha ciutats d'aquí a Barcelona, d'aquí de Barcelona, d'aquí del cinturó de Barcelona, hi ha ciutats, no cal que esmentem... I estic dient ciutats, no pobles, ciutats que hi ha, diguéssim, per la seva categoria de nombre d'habitants i tal, ja tenen la categoria de ciutat, que, evidentment, estan a les beceroles encara, eh?
Sí.
I després, naturalment, hi ha l'altra barrera, i és que quan veus una persona que va amb un bastó, quan veus una persona, doncs, si va amb un bastó, no és perquè vagi a esquiar, i es digui que ell senyor va amb un bastó doncs perquè li té dificultat de caminar. Doncs, per tant, home, jo crec que si no tinc dificultat, el que m'haig d'apartar sóc jo, no ell.
Los semáforos auditivos creo que se están integrando, pero muy poco a poco, ¿no?
A poc a poc. A més, tenen problemes per la resta de la gent. Per la resta de la gent, és el tema acústic és una mica espinós. Però ja li dic, per exemple, una persona amb un bastó, no amb un bastó blanc, amb un bastó en general, t'hi trobes que moltes vegades, no sé, les mares, sobretot, quan van amb un cotxet, les mares joves que van amb un cotxet, es pensen que tenen prioritat el cotxet sobre el bastó. I no és així. No és així. La normativa diu que per pujar dalt de l'autobús... El cotxet s'ha de plegar i pugen, avui en dia, a l'autobús, amb un cotxet que és més gran que l'autobús, és a dir, més gran que la porta de l'autobús, que això també, quan el van a comprar, suposo que deuen ser aires de grandesa, i compren aquests cotxets grandiosos, i, escolti, i de plegar ni els hi diguis encara que l'autobús vagi tot ple. Vull dir, jo comprenc, perquè jo, com a pare, també cada vegada que pujava a l'autobús era un problema amb un cotxet.
Sí.
Tindre de plegar, tindre d'agafar la criatura, perquè llavors era impossible pujar-lo. Ja no et deixava el conductor, ja no t'obria la porta. Ah. I, evidentment, després, bueno, es permet pujar, hi ha un lloc reservat, doncs, per tant, està molt bé, però, home, siguem una mica curosos tots.
Hi ha una cosa que m'ha fet molta il·lusió i que m'agradaria que l'ampliessis dintre de, a partir de la teva experiència personal. Has comentat que tu, les persones discapacitades, en aquest cas els cecs, t'han ensenyat molt.
Molt.
Amplia això, sisplau.
Molt. Home, primerament, coses que jo a vegades no he vist i ells les han vistes i m'ho han observat. I després, sobretot, quan descrius una cosa, veure lo relatiu que és la teva descripció. Tu veus una casa. Ells, la importància que tenen, no és si la casa és vermella o... Nosaltres potser ens perdem amb els colors, ens perdem amb el cromatisme. Moltes vegades és més la forma. si la porta és gran o la porta és petita, si té finestres o no té finestres, si és alta o és baixa. En canvi, nosaltres, pràcticament, és dir, no sé, la caseta, la Casa Blanca, fixa bé, als Estats Units, possiblement, un segur no li diria mai la Casa Blanca. Li diria, potser, d'una altra manera, no sé.
Sí, sí.
La Casa Gran, o la Casa... Li donaria una altra forma. Per tant, moltes vegades hi ha après moltes coses, i sobretot, de que adaptar-se i no deixar-se vèncer, perquè molta gent, és veritat que hi ha gent que, doncs, no, un accident, qualsevol, s'ha desesperat. I realment, l'exemple més important que sempre m'han donat és l'afany de superació. És a dir, no està perdut mai res. És a dir, tot és superable, i tot realment se li pot trobar a la seva punta, i es pot ser perfectament feliç no fent-ho tot.
Hem arribat a la mitja hora del programa, Joan Pallarès, i com que tu també presentes, hem dit abans, el Momento de la Canzone Italiana, aquí a aquesta santa casa de Ràdio Estel, que és la ràdio de la bona i millor música, com tots sabem, doncs per què no presentes el tema musical que tu ens vas demanar i que, bé, el tens pautat?
Bueno, doncs mira, es tracta d'un cantant que es diu Michele Escomeña, i naturalment si dius... que no el coneixo, no el coneixerà ningú, jo tampoc el coneixeria, eh? Michele Escomeña, que va néixer, es diu Michele perquè va néixer el dia de Sant Miquel, de 1940, el 29 de setembre de 1940. I aquest home era un devot molt gran de Sant Nicolau de Bari. I llavors, quan va començar a cantar, molt jove, va començar a cantar amb 16 o 17 anys, es va posar de nom artístic Nicola di Bari. No fa pas massa, farà un any i alguna cosa, va estar cantant aquí a Barcelona, va estar a l'Auditori, i una de les seves cançons és El cuore un zingaro, El cor és un gitano.
Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho? Se il cuore è uno zingaro e va, catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà. E si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle, sì, ma senza mai guardarla negli occhi, io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Si fermerà, chissà.
la 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 la.
El proper dimarts 11 de desembre a les 8 de la tarda, el programa Tots Som Iguals i Ràdio Estel col·laboren a la Marató de TV3 dedicada al càncer. Seran amb nosaltres testimonis, convidats, professionals i també ens acompanyarà Maripau Huguet. A més, celebrem els 1.000 programes. Tots Som Iguals, dirigit i presentat per Ramon Rion. Recorda, Tots Som Iguals amb la Marató de TV3. Dimarts 11 de desembre a les 8 de la tarda a Ràdio Estel. No t'ho quedis a dins.
Doncs bé, avui aquí a Tots Som Iguals tenim la presència i l'honor de rebre, entre d'altres, amb un senyor de la ràdio, amb un locutor, amb un home que fa programes de ràdio, que s'estima la ràdio per sobre de tot, però que no només es limita a això, sinó que pel que estic veient, jo no, com deia abans, no tenia el gust de conèixer-lo, doncs té altres vessants. Quines altres vessants? Sorprèn a l'audiència.
Bé, jo sempre m'he dedicat a coses d'història.
Molt bé.
Coses d'història, m'he dedicat...
Escrius, també.
Escriure.
Molt bé.
Però cada vegada t'escric més coses d'història i, a més, he anat publicant tota la vida llibres, pràcticament un llibre cada any, i he anat fent moltes coses, però sobretot és coses de recerca històrica. I de tant en tant, doncs, fas alguna incursió en el món de la poesia, alguna novel·leta, però generalment procuro que sempre m'agrada més la realitat que la ficció.
Recerca històrica, diguem-ne,
limitada
amb algun temps concret?
Bé, sobretot, jo he treballat molt a rupestre, però no m'hi he dedicat mai com Déu mana, no? He fet el corpus de gravats de Catalunya, vaig estar treballant, però sobretot m'he dedicat més també al que és lluita armada del segle XIX, guerres carlines, segle XX, el pistolerisme dels anys XX, una mica d'inclús la crònica negra dels anys XX, dels anys 30, coses de postguerra, alguna cosa de maquis també he fet.
Sí.
Sempre he anat fent coses d'aquest tipus i després potser una mica històries des d'històries d'una entitat, doncs, que té 150 anys, els catalanistes, a la qual pertanyo, doncs, bé, un amic que tenia una història interessantíssima de quan ell va aconseguir un quadre d'en Salvador Dalí i em va demanar que tot allò volia fer-ne un llibre i doncs vaig agafar i vaig posar i li vaig fer tot el
llibre. El vas conèixer, en Salvador?
Amb el Dalí jo el vaig veure,
igual
però no el vaig tractar.
Igual que jo, quan treballava... No, i ho tinc a dir, que carai, jo vaig començar a treballar de botones al carrer Tuset, no? N'hi havia, hem parlat abans, hem parlat abans amb el amic i bon presentador de televisió de llavors Miramar, el Màrius Beut,
Màrius Beut, tant que sí. Tant.
I en Salvador també passava per allà al carrer Tuset, amunt i avall, amb el seu bastó, amb el seu bigoti.
I el seu bastó.
Exactament, sí, senyor, sí.
I el seu bastó.
Escolta, m'has sorprès. Un llibre a l'any fas?
Edites? Sí, més...
Publiques
més...
un llibre
sí, a l'any? Sí, sí, sol sortir.
Necessita...
Ara fa l'últim que va sortir, fa un any ja, i estic preocupat perquè el que li tocaria ja sortir aquest any no acabo de trobar l'editor, i em sap greu. I, a més, és un llibre que per mi és interessantíssim, que l'he disfrutat molt fent-lo, i no acabo de trobar qui me l'editi.
Va seguir la crònica negra?
No, concretament és una crònica molt bonica, perquè no és una reivindicació, perquè jo no escric geografies d'intentant posar els personatges, no són tots sants, ni són, però l'intento situar el context del seu temps, que és la biografia del bisbe i arcabisbe Modrego, que va ser des dels anys 40, des del 42, que va arribar a 43 a Barcelona, doncs fins a la campanya Volem Bisbes Catalans, els anys 66-67, que va deixar de ser-ho substituït per Monsenyor González, Marcelo González Martín. I bé, doncs, sobretot demostro lo difícil que era ser pastor en aquells anys i l'obra extraordinària que es va fer des de l'Església amb el tema d'habitatges, amb el tema de polígons d'habitatges, els habitatges del Congrés Eucarístic, el que va ser el Congrés Eucarístic, que va significar I una mica, doncs, bé, jo no dono ni una sola opinió amb tot el llibre, sinó que realment només apunto fets. Jo, és una crònica, no és ni un assaig, és una crònica del dia a dia d'aquella època i que cadascú la situem al seu context, la compari i, en tot cas, cadascú que jutgi exactament l'obra.
Doncs, parlem de fets, també, i parlem el tema de la sanitat arreu del món, si et sembla, Joan.
Sí, sí, sí.
Si et sembla, podem entrar una altra vegada, no?
Sí, amb el tema de...
pobres, que és el que també...
On la discapacitat i la marginació sempre també és molt més gran que en els països rics. Però, sobretot, hi ha un ingredient cultural. Dintre de l'islam, dintre d'altres religions, el problema és de que la minusvalia, la discapacitat, digueu-li com li vulgueu dir, que segurament hauríem de trobar un nom molt afortunat perquè tothom m'ha sentit, és dir...
Capacitat diferent.
Sí, dintre del català, per exemple, abans, avui en dia ja ningú utilitza la paraula, no? Però s'utilitzava la paraula esgarrat. Sí, una paraula desgarradora, en aquest cas, no? És dir...
Però era una mica pejorat.
Era
pejorat.
No, en absolut.
Després va prendre un caire...
I avui en dia dius, és que jo crec que és desafortunada, no? Sí. Dir que realment dir-ho així... I hauríem de trobar una paraula molt més amorosa, no? Però hi ha molts més cultures que, com l'hebrea, la jueva, en països del món, doncs ho perceben com una vergonya. És a dir, és un càstig o també és una vergonya tindre un fill amb una discapacitat. Llavors els pares aquells ho amaguen. Jo recordo de petit, també torno altre cop a la infantesa a Caldes, i jo recordo que hi havia una noia que vivia uns portals més amunt i que només la veia un cop a l'any, perquè la tenia alguna discapacitat intel·lectual i la tenien tancada en una habitació. I només la deixaven sortir un dia, que no sé si era per Sant Jaume, pel 18 de juliol, o un dia d'aquests, i recordo que, esclar, jo la mirava doncs, com una cosa extraordinària, perquè aquella noia, doncs, bueno, una veïna, però que no, ningú la veia mai.
Recordo, Joan, que no sé si va ser la setmana passada, prenent un cafetó aquí dalt, aquí enfront, ja em vas comentar aquest
sí, senyor, sí, aquesta sí. Xicota. Sí, i que resulta que inclús aquell dia, doncs, bueno, esclar, vivíem a la carretera, passaven els cotxes, no és que passessin gaire, de tant en tant en venia algun, però, bueno, la noia aquella, doncs, suposo que sorpresa de com eren els cotxes, s'hi va costar tant que un cotxe la va tirar per terra. I bé, bueno, un drama, no?, que l'havia atropellat, recordo el meu pare, que de seguida la van acollir. I bé, pues, bé, penso, però com és possible que una persona estigués tancada, és a dir, tot el dia,
sí, abans ho feien,
simplement perquè tenia una... que no era igual que els altres nens.
No, i també persones que ja no els tinguessin tancats a casa, sinó que els tenien ingressats amb el manicomi, com es deia abans, no?
Sí, abans.
I gent d'alto standing, també, o sigui que...
Afortunadament...
No hi havia escolarització, ninguna.
No, i aquest dissabte estava amb una presentació d'un llibre d'un sardanista, que, bé, té una sèrie de desgràcies, pràcticament mort tota la família, inclús ell mort, és un sardanista de l'Escala, que va viure molts anys allà a Sant Andreu, i el, pues, la filla, l'única filla que li va quedar després de la guerra i després de morir-se ell, al cap de dos o tres anys, la van ingressar al manicomi de Salt, i ja no va sortir més, va morir al cap de 30 anys, però aquella persona es va estar 30 anys allà en una institució. I realment et quedes...
Abandonat de la família,
d'aquesta
manera.
Es percebia com un perill.
Conec persones, no, jo ho he dit més d'una vegada, no penso tornar-ho a dir.
I siguiendo con la educación, ¿hay obstáculos en la educación? ¿Hay colegios que todavía siguen poniendo...?
Moltíssims.
Sí.
I el pitjor no és el col·legi que posi el... pegues, que normalment els docents no en tenen gaires de pegues. Són els pares dels alumnes, dels companys, que realment els hi fa perquè ho perceben com un perill. Mm-hmm. Perceben que aquella desigualtat, aquella persona que no és igual que els altres, els hi pugui resultar que sigui, els hi perjudiqui, que no els hi arribi tanta quantitat de saber perquè li dediquin més atenció a aquella persona, que la necessita, que no pas li dediquin més als seus fills. I això... Els pares són molt egoistes.
Seria necessari educar a los educadores.
Els educadors potser estan ben formats. Jo crec que... Jo no ho carregaria contra el col·lectiu, perquè sempre et demanen, inclús... Bé, avui en dia s'està ja treballant, vull dir, integral, vull dir que... I és el millor sistema, és el millor sistema. Jo ho veig amb això, amb la meva cosina no anava mai en una escola diferent. És a dir, anava, doncs, esclar, que a l'hora de jugar al pati, doncs, segurament no jugava a saltar corda com les altres nenes.
Llavors, bueno, llavors anava nens i nenes... I ara hi és, evidentment.
Exacte, sí, exactament. Sí. Però que és així, és a dir, que jo crec que falla per aquí el sistema. Els fem diferents.
Sí.
No, l'únic que s'ha de fer és, doncs, bé, aprofitar les seves qualitats i integrar-los, sobretot, no separar-los, perquè, clar, en el moment de que facis una discriminació, ni en positiu, no deixa de ser una discriminació.
No deixa de ser una discriminació.
I, per tant, doncs, el que s'ha d'intentar a tots els nivells, començant per l'administració i començant per totes les institucions que la societat s'ha donat, és, doncs, això, una feina constant d'integració. Venturosament, i tal com tu deies, jo també, des de la meva perspectiva, que no sóc expert en el tema, sí me n'adono que s'ha millorat molt. S'ha millorat molt el camí, s'està fent. Costa, com tots els camins, no? Però que s'està fent. I això,
no, i cada
doncs...
vegada més, Valentí.
Sí,
cada vegada més.
I això ens dona, doncs, esperances de que arribarà el moment de que la discapacitat serà tan habitual i tan...
La discapacitat sempre serà tabú, perdona.
No.
Jo ho veig d'aquesta manera, eh?
Jo crec que ha d'haver-hi un moment... Mira, ahir, per exemple, estava llegint amb molta joia la iniciativa de aquí Sants, del Club de Tenis Taula, que havien decidit integrar tota una sèrie de persones amb algun tema de discapacitat psíquica, perquè han cedit les instal·lacions perquè un cop a la setmana anessin a practicar el tenis taula, el ping-pong que en deien quan jo era petit.
Sí.
Doncs bé, això jo crec que la iniciativa d'aquesta persona, d'aquest president, d'aquesta junta, és algo extraordinari. I amb això voldria recordar que l'esport, per exemple, pot ser un sistema molt, molt bo. Ja sabem que una persona que evidentment, que té un problema als peus o que té un problema a les cames, evidentment no podrà fer les marques d'un olímpic. Però bé, amb això voldria recordar el gran amic que ens va deixar fa un any i escaig, l'Ignasi Martínez de Foix, que realment la labor d'ell... Jo ja havia tingut una gran amistat amb el seu pare, amb en Josep Martínez de Foix, amb la seva mare, la Josiane,
i a més té el seu germà amb una discapacitat.
I exactament. Però bé, és allò que dius, possiblement si no hagués arribat aquesta discapacitat a la família, doncs haguessin sigut com qualsevol família que s'hagin dedicat, doncs possiblement aquelles energies les haguessin projectat cap a un altre cantó. Realment va ser una mica la consciència aquesta que te'n dones compte que hi ha molta cosa a fer.
Fins i tot al Francesc Martínez de Foix li hem fet...
Sí, perdó, jo li deia Ignasi Martínez de Foix, era l'altre.
No, Francesc Martínez de Foix, no passa res. Li hem fet també aquí, amb aquest programa, un homenatge, vull dir, amb els del... Quin és el...
Taller Escola Barcelona.
Exacte. Vull dir que... bon amic, bona persona... persona molt humana, a més.
I el de l'esport, parlava ara amb ell, amb l'esport, perquè és una de les coses que es veu, però jo crec que molt mèrit més també té és el que és els tallers ocupacionals.
Totalment.
Que això, però és que quan ja la Josiana ja parlava, ja feien aquests tallers ocupacionals, és que estem parlant de fa 30 i 40 anys.
Sí,
és a dir, evidentment, vull dir, eren uns pioners. I uns pioners, bé, Espanya es va fundar amb un pis del carrer Irlanda, del carrer Escòcia, de Sant Andreu, amb un pis, amb el pis que vivien ells, en front mateix del que avui en dia és l'Hipercor. Vull dir que un pis que està sempre ple, el balcó està ple de plantes, un primer pis, un entresol, que està sempre ple de plantes, i llavors, cada vegada que passo per allà, miro el balcó i penso, mira, d'aquí el que va arribar a sortir.
Oh, i tant que sí. Estem parlant amb el senyor, amb la persona, amb el escriptor, biògraf, historiador. Ja no sé què dir-li amb aquest bon home, en Joan Pallarès.
Home de ràdio i prou.
Home de ràdio.
A més, home de pocs oficis, pocs beneficis.
Que sí? Això és el que diuen, eh?
Molts oficis, pocs beneficis.
Sí, no. I a més, acostuma a ser un reflexe de la realitat, eh?
Antes me ha llamado la atención.
¿Qué te llamó la atención?
Hablando de los libros, el pistolarismo.
Eres mucha fardera, tú, ¿eh?
Pistolarismo.
Eres mucha fardera, tú, ¿eh?
Ha comentado antes.
Sí.
Mucho.
Sí, a més va ser...
Es lo que se llamaría hoy día sicarios, ¿no? Bueno, no, sí, no. Los sindicatos...
Sí,
los,
no, no, no. Sí, home, eren, alguns sí que feien crims per encàrrec, però sobretot va ser la reacció entre treballadors i entre sindicats, entre els de l'únic i el lliure, on s'enfrontaven, doncs, per exemple, doncs, per unes condicions... Uns lluitaven per unes condicions dignes de treball i els altres, doncs, evidentment, doncs, per l'explotació d'aquestes.
Tu m'il·luminaràs. Jo tinc entès, potser equivocadament, que el pistolerisme era, doncs, la patronal que jugava gent per matar sindicalistes. Això és el que...
Sí, i els sindicalistes, a la vegada, doncs, un grup, no tots els sindicalistes, ni tots els patrons, doncs, havien reaccionat també, doncs, atentant contra els patrons.
Sí, però la paraula pistolerisme, històricament...
És recíproc. Pistolerisme és tot el fenomen que es mataven entre bandes de la patronal i entre bandes dels sindicats, del lliure i l'únic.
Jo tenia entès que el pistolerisme era, diguem-ne, l'acció de la patronal.
Ara, els que estaven ben organitzats, normalment, perquè hi havia diners, eren precisament el Baró de Koenig, i que, evidentment, protegits des del govern civil, sí, i amb totes les benediccions...
Fernández Anido, no?, per exemple.
Martínez Anido.
Martínez Anido.
Martínez Anido.
Sí, que era el governador civil.
Severiano Martínez Anido.
Bueno, diguem-ne, no sé com es deien aquí.
Sí, governador civil, i després va ser, en època de Primo de Rivera, va ser ministre de l'Interior.
Ah, exacte.
És a dir, el van tindre cessat per la guerra bruta que, doncs, propiciava Barcelona, i després el van fer ministre de l'Interior, que és el càrrec més escaient, no?
És dir, que el van...
Com un d'aquests banquers corruptes que ara, doncs, que el posin de director del Banc d'Espanya. Sí. De la presó, director del Banc d'Espanya. Sí, sí. Bueno.
Es tindria que aplaudir, no?, dient això ara. Sí,
sí. Bueno, ja n'hi han de que en van ser fins i tot ministres d'Economia.
I més coses i tot que no diré per antena ara mateix. Però
y siguiendo
bueno.
con la literatura, en La Mundeta, escrito sobre...
La Mundeta és una... Bueno, és la història del segle XXI, sí. Però a principis del segle XX. Això era una noia, una senyora que no sabia ni llegir ni escriure, que va fer una estafa, que era senzillament, avui en dia, en diríem una piràmide, i que...
De doncs, precursores.
Sí, sí, bueno, sí. No, ja hi havia la d'això, la filla de l'Espronceda, també va ser una... Va fer una Doña Baldomera, que també va fer-ho, per això va fer-ho el 1880, més sobre aquella època.
De l'Espronceda?
Sí, 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 de
l'escriptor i...
Una filla poeta. Va fer una cosa d'aquestes, però llavors va agafar, sobretot, a tota la corte de Madrid, no? I els hi va agafar, bueno, són piràmides, allò de duros a quatre pessetes, i que ho fan així. I aquesta Mundeta, doncs, va arribar a fumar 4 milions en l'aire, però hi havia el Ballesteros, que també ho feia, Tetros Bank, és a dir, tots van coincidir més o menys cronològicament, 1918-19-20, i van fer, doncs, estafes en tot, sobretot la zona de Sant Andreu, Sant Martí, i, a més, no van arribar, la Mundeta no va arribar mai a trepitjar una presó.
Allà.
Es va fer malalta, es va d'això, es va tal, i fins i tant, quan, esclar, i quan va sortir el judici, naturalment va sortir en solta, perquè la gent li havia donat els diners voluntàriament.
Estem parlant de tot, de tot i més amb el Joan Pallarès personat, però jo, abans de convidar el programa, jo voldria que ens diguessis la teva fundació, quin nom li heu posat? Com es diu la fundació? No tens una fundació? No ets fundador? De discapacitats, de persones amb discapacitats.
L'associació de...
Associació.
Jo ara l'associació, ja em pensava, parlaves d'una fundació.
No.
És l'associació de discapacitats visuals Catalunya B1-B2-B3.
Catalunya?
B1-B2-B3.
Molt bé.
Exactament.
Molt bé, molt bé. Senyores, senyors, li volen fer l'última pregunta?
I a part també treballo com a delegat de la Federació Espanyola de Donants de Sang, i de Fundaspe, que és de sang, d'òrgans, teixits, etcètera, etcètera, també hi estic delegat a Catalunya.
Jo li faria una última pregunta, que quantes hores té el teu dia?
Bé, l'en Jovellanos deia que el temps només li falta qui no el sap aprofitar. A mi me'n falta, i penso que quan me'n falta temps per no fer les coses, és que segurament no ho he fet prou bé, perquè si es fan les coses bé, sempre hi ha temps per tot.
Fins sempre i tot, hi ha temps per tot, has dit.
Tot.
Eh?
Sí. I fins i tot per anar a fer la cervesa amb un amic, o per trucar amb algú quan és el seu sant, o per, en fi, o senzillament, doncs a vegades per estar-se 5 minuts que dius, no vaig a fer res.
M'ha agradat aquesta resposta. L'apunto.
Doncs el nostre company i amic, el Jordi Carretero, m'està dient amb la mà, passi-ho bé fins l'any que ve. Jo dic no, passi-ho bé fins al programa vinent, perquè El dimarts dia 11, doncs, bueno, ja ho saps, no? Ja ho saben tots vostès, fem la marató aquí als estudis número 1 de Ràdio Estel. Bé, tinc ganes de que vingui, de que arribi. També farem els 1.000 programes. Joan Pallarès, personat,
felicitats pels 1.000 programes.
Felicitat pels teus programes i per tot el que has fet fins ara i el que seguiràs fent.
Gràcies.
Valentí César, gràcies per ser amb nosaltres. Yolanda López, de la família López, moltes gràcies. Senyores, senyors, tornem dimarts 11 a les 8 de la tarda a l'estudi número 1 de Ràdio Estel. Els ha parlat Ramon Rient.